T'agrada el jazz? Doncs aquest és el teu programa. 60 minuts per conèixer una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. Temps de jazz, un programa molt especial per gent molt especial, per gent com tu. Què tal, jazzistes? Benvinguts a Temps de Jazz. Benvinguts al club. Com sempre tenim els millors intèrprets, les millors veus, els millors temes i els millors especialistes del jazz. Salutacions del David Maigal a les vies de so i qui us parla molt de gust, Ferran Martínez. Avui portem una novetat, com un correu que posem a la vostra disposició perquè pugueu demanar-me qualsevol tema i tots els suggeriments per millorar aquest programa. ferran.radio@gmail.com i amb molt de gust us atendré. Amb anteriors programes us vaig parlar possiblement de l'origen del jazz, que és el jazz blues, un estil fantàstic. Avui us parlaré del bebop. A principis de la dècada dels 40, el jazz estava acomodant-se en un obsolet cercle de música comercial, proporcionat per diversos centenars d'orquestres de ball, en el que el jazz brillava per la seva absència. L'era del swing, aquest estil de jazz inventat 20 anys enrere, havia estat espremut fins al límit de les seves possibilitats i els grans solistes de llavors només feien que repetir. Això, sí, en gran mestratge. Les mateixes fórmules musicals una i altra nit, i això malgrat a l'esforç de músics de swing obstinats en buscar alguna cosa més. Buscaven un altre so i no el van trobar. A Harlem, a Nova York, corria a l'any 1940, hi havia un club al carrer 118 que es deia Minton Playhouse. El regentava un home anomenat Teddy Hill, que va tenir la feliç idea d'obrir aquest local cada nit a hores en què altres clubs de Nova York tancaven les portes. I va aconseguir reunir nit rere nit els músics de jazz de la ciutat que s'enfrescaven, alliberats de la gotilla de les actuacions de les seves respectives bandes, a interminables, memorables jam sessions. Allà va germinar un nou so, un repertori de temes dissonants amb melodies plenes de salts bruscos i que expressaven un concepte diferent a l'estètica melòdica a l'ús. Va néixer el bebop. Així doncs, aquests cercadors del nou so batejat com bebop o bop, entre els quals hi havia el Charlie Parker, el Dixie Gillespie, el Thelonious Monk, el Charlie Christian, el Bud Powell o Kenny Clarke, entre altres, van aconseguir fer una revolució melòdica, harmònica i rítmica, i el més important, que no estigués absent del swing. Algú alguna vegada va preguntar a Charlie Parker què significava la paraula bebop. En Charlie, tan satíric com sempre, va contestar que se'ls havia corregut perquè aquella paraula sonava igual que la porra d'un policia al crani d'un negre. Cert o no? El que és segur és que el so inventat pel tàndem Parker i Gillespie va formar la base de tot el jazz modern. fantàstic el Charlie Parker i la seva orquestra. Avui començarem presentant-vos a la Peggy Lee. Va néixer el 26 de maig de 1920. Va ser una cantant nord-americana de jazz i de música popular, així com compositora de cançons i actriu nominada a l'Oscar. El seu veritable nom era Norma Delores Engstrom i va néixer a Youngstown, a Dakota del Nord, àmpliament reconeguda com una de les personalitats musicals més influents del segle XX. Lee ha estat citada com mentora d'artistes tan diversos com Bob Dylan, Paul McCartney, el Bette Miller, la Madonna, l'Elvis Costello, el Dusty Springfield, el Don John i molts altres. Com a compositora va col·laborar amb el seu marit, Alvin Warburg, amb Sonny Brook, Victor Young, Francis Lai, David Rustin, John Chindion i Duke Ellington, el gran Duke Ellington, que va afirmar: si jo sóc el duc, llavors la Peggy és la reina. Com a actriu va ser nominada per un premi Oscar pel seu paper de Peter Kelly Blues. Com a cantant, Peggy Lee tenia un registre de contralt. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Alden Martin, Calvin Crosby, inclús a Louis Armstrong la van citar com una de les seves cantants favorites. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle, oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Bé, doncs, heu escoltat la versió preferida per mi d'aquest Fever a càrrec de la Peggy Lee. Ara escoltareu un altre gran artista que més endavant us parlaré d'ell. És Art Blakey i aquest és un tema del seu primer àlbum. Hem escoltat Moanin, el tema que dona nom al seu primer àlbum gravat en 1958 pel segell Blue Note.
What I feel for you, no greater love, no heart so true. There is no greater thrill than what you bring to me. Song than what you sing to me. You're the sweetest thing I have ever known, and to think you are mine alone. There is no greater love in all the world, it's true. No greater love than what I feel for. To think that you are mine alone. There is no greater love in all the world, it's true.
Amor més gran. L'heu reconeguda? Ella és la Billie Holiday. En la seva curta carrera va actuar amb el Benny Goodman i després va començar a cantar en clubs més importants. Actua amb el famós Apollo Teatre i és contractada pel Joe Glaser, el mànager de Louis Armstrong. El 1935 apareix cantant amb l'orquestra del Duke Ellington a la pel·lícula Symphony in Black e inicia una llarga i fructífera relació musical amb el pianista Teddy Wilson per al segell Columbia. En Wilson grava a prop d'un centenar de cançons i al costat d'ella toquen els grans solistes de l'època com en Ben Webster, el Johnny Hedges, a Benny Beringham, el Roy Eldridge i sobretot el Lester Young, amb qui aconseguiria una simbiosi creativa de la qual es troben pocs exemples a la història del jazz. Va morir als 44 anys. La seva mort va semblar una cruel burla del destí. Moribunda i inconscient al llit de l'hospital, la policia va intentar amanillar-la, acusant-la de consumir heroïna mentre agonitzava.
T'agrada el jazz? Doncs aquest és el teu programa. 60 minuts per conèixer una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. Temps de Jazz, un programa molt especial per gent molt especial, per gent com tu.
estem escoltant el gran Miles Davis amb un tema que forma part, segons diuen alguns, que és el millor àlbum de jazz de tots els temps. En Davis li agradava la improvisació. Ell tenia els millors músics. Hi havia tant talent i sentiment que simplement no hi havia necessitat de més preses. Les cançons consistien en melodies simples. És un plaer escoltar i sentir l'emoció crua d'aquest àlbum. És molt jazz, o el que és igual, ja suau.
Bé, doncs aquesta és la música de Woodrow Charles Herman, més conegut com Woody Herman. Ell va néixer a Milwaukee, Wisconsin, el 16 de maig de 1913. A 5 anys, a Woody Herman comença a treballar amb la banda de Myron Stewart i poc després amb la de Joe Litcher, amb quina realitza la seva primera gira per Texas a l'any 1928. Al llarg dels 5 anys següents, Herman tocarà amb Tom Gerum, Harry Sostick, Gus Heidman i Joe Moss. El 1934, en Isham Jones. El 1936, la banda de Jones es converteix en una cooperativa de 5 músics coneguda com The Band That Plays the Blues, assumit Herman el paper de líder. La banda va tenir el seu primer gran èxit dins d'una línia ascendent el 1939 amb el riff melòdic de What Shoppers. D'aquest moment, dins d'una dinàmica d'abundants canvis de personal, els Hearts de Woody Herman, com solia anomenar les seves successives big bands, van gaudir d'una notable popularitat.
Ahead for your goal. rag on. Now you know why I'm leaving at the blues. What can I lose? Goodbye.
Entre el 1940 i 1946, el Woody Herman manté la primera de les versions de les seves hairs, en la qual va militar músics com Sonny Berman, Phillips, Petey Candoli, Ralph Bournous, Astory Rogers, i en aquesta època quan Stravinsky escriu especialment per la banda, el seu concert de Venus, obra que es va estrenar al març de 1946 amb el Carnegie Hall de New York. Solament uns mesos més tard, Herman dissol la seva banda. Dins de l'era del swing, la banda de Herman era característica pel seu nou so, respectuós amb la tradició del swing, però receptiu amb les innovacions del bebop. Aquesta especial manera d'entendre el paper d'una big band va ser decisiu en el desenvolupament del West Coast Jazz. Herman va mantenir un petit grup estret del seu hair, autonomenat The Woodchoppers, que va desenvolupar de forma encara més clara els seus conceptes pre-bop, amb arranjaments de Rogers i del vibrafonista Red Norvo. Segon hair. La segona edició dels hairs inicia la seva marxa al 1947. Serà, amb diferència, el més popular dels seus combos, amb la inclusió amb la corda de saxofons dels Four Brothers, nom adoptat d'un tema del saxofonista Jim Giffre. Els Four Brothers inicialment van ser Stan Getz, Sun Sims, Herbie Stewart, Serge Chaloff i més tard Al Cohn va substituir a Stewart. La principal innovació tècnica que van oferir aquesta secció de saxos va ser la de comptar amb tres tenors, tots ells d'una sonoritat similar clarament influenciada per a Lester Young, i un baríton amb un alt afegit, el qual cosa era bastant inusual amb l'època. El plantejament d'origen amb quatre tenors ja havia estat assajat per Herman amb el seu First Heart al començament de 1946, amb una corda formada pel Al Cohn, George Magre, Stan Getz i Louis Ott. El seu arranjador de llavors era el Gene Roland. Va tornar a assajar aquesta sonoritat en la costa oest a l'estiu següent amb Getz, Giffre i Stewart i Sims. Pues aquest tema ja forma part de Herman amb els Four Brothers. T'agrada el jazz? Doncs aquest és el teu programa. 60 minuts per conèixer una mica més els grans protagonistes d'aquest gènere. Temps de Jazz, un programa molt especial per gent molt especial, per gent com tu. El concepte
es va mantenir en els arranjaments de les successives bandes de Herman, de manera que la pròpia banda va ser coneguda durant un temps com The Four Brothers Band. Les dificultats econòmiques que es van viure al 1949 el van obligar a dissoldre l'orquestra i mantenir solament un petit combo. El 1950 torna a reunir els seus Hearts, amb els quals realitza una gira per Europa. El 1954, Ralph Burns va escriure un book, és a dir, un gran nombre d'arranjaments per ells, bastant en el peculiar so de Four Brothers, en certa forma més autèntic que el de la versió original, ja que en el Second Heart sempre va haver un saxo alt addicional i en la nova versió només van romandre tenors i baríton, ja que no estaven els originals, però sempre va comptar amb els magnífics tenors com Gene Ammons, Jimmy Giuffrin, Ricky Kamuka, Billy Perkins, etc. La banda es manté fins al 1959, encara que passarà més distreta que les anteriors edicions, sense que això suposi un minvament amb els valors de la seva música. De 1960, Herman canvia els seus esquemes de funcionament com a forma d'ajustar-se a les exigències econòmiques de l'època i les seves noves bandes van estar formades bàsicament per joves músics procedents de les orquestres universitàries. Es tracta de veritables bandes d'escola conegudes com Durch the Daring Hearts, adaptant a més arranjaments sobre temes de músics innovadors com Chick Corea o John Coltrane, i fins i tot de grups de rock com The Doors. D'aquestes bandes van sorgir instrumentistes molt interessants, com el trompetista Bill Chase, que més tard va fundar el grup de jazz rock Chase, el saxobaríton Joe Temperley i el trompetista Bill Walrose, etc. Especialment és necessari posar l'accent amb el seu arranjador durant aquests anys, Alan Broadbent, un neozelandès que havia estudiat amb Lenny Tristano. I a la fi dels anys 70, Herman va acabar arruïnat en part per les dificultats que el mercat imposava a les grans orquestres, en part per falta d'escrúpols del seu mànager de l'època. Encara que Herman va ser abans de res un home d'orquestra, la seva veritable passió va anar també amb un fill instrumentista, bon saxofonista, deixeble de Johnny Hodges, encara que es va centrar preferentment en el clarinet, un instrument, per cert, que no li agradava especialment i en el qual es considerava un solista mediocre. Encara que no ho fos, va exercir també com a cantant amb un estil ple d'humor.
When the moon's kind of dreamy, starry-eyed and dreamy, and nights are luscious and long, if you're kind of lonely and all by your only, then nothing but the blues are brewing, the blues are brewing. When the wind through the willow blows across your pillow and says that sleeping is wrong, if love goes a-thirsting and you feel like bursting, then nothing but the blues are brewing, they're really brewing. Want somebody, but you ain't got nobody. You only got a gleam in your eye. Till somebody's found you and puts their loving arms around you, you got the feeling you want to die. But when the Lord up above you sends someone to love you, the blues are something loose. You're so busy doing the things that you're doing that love ain't got the time for brewing the blues.
Herman va morir a Los Angeles de Califòrnia el 29 d'octubre de 1987. Fou un clarinetista, saxofonista i director d'orquestra fantàstic. Amb ell posem punt i final aquest temps de jazz i, com sempre, ha sigut tot un plaer compartir aquests 60 minuts amb tots vosaltres. Salutacions cordials de Ferran Martínez i David Mairal a les vies de so. Fins sempre. Adeu. Thank you.
Thank you.